seria normal que sortís a les notícies. Per tant, si no surt a les notícies és un altre element que tenim, no?, per veure que això és mentida. Però, en qualsevol cas, tu perquè potser mires les notícies i fas aquesta reflexió, però hi ha gent que mira les coses a les xarxes i diu: ah, mira, mira el que està passant a Berlín, i no es qüestiona res més. Una altra manera de desinformar. Contingut impostor. Què és el contingut impostor? Quan jo aprofito la identitat d'alguna cosa per fer veure que aquell algú ha dit una cosa que no ha dit.
Veieu alguna cosa rara d'aquest titular?
Primer, el titular és molt llarg. Després, normalment, si nosaltres tenim... Això què és? En principi és una cosa, una frase que ha dit el Pablo Hasél, no? Normalment, si és una frase que ha dit el Pablo Hasél, com hauria d'anar aquesta frase? Hauria d'entrar cometes perquè és una citació, no? Per tant, aquí ja veiem una altra cosa que ens grinyola. I després també, normalment, els titulars mai acaben en punts.
Això és una classe de periodisme fora de l'aula. Lluny de les universitats, hi ha un grup de docents que ara fa 5 anys van decidir impulsar un projecte pedagògic anomenat Learn to Check, en català, Aprèn a verificar. El projecte es materialitza en forma de tallers de periodisme i el seu objectiu és clar: volen apropar mètodes de verificació d'informació a tota la població. Dit d'una altra manera, ofereixen les eines i els recursos necessaris perquè el contingut d'internet, principalment de les xarxes socials, no t'enganyi ni et prengui el pèl.
Llavors, una manera de crear contingut fabricat, que sigui enganyós, que sigui mentida, també és a través de la tecnologia.
L'Artutxec és un projecte educatiu i divulgatiu per reflexionar sobre la desinformació i per aprendre a verificar totes aquestes informacions que ens arriben a través d'internet i també a través d'altres canals. El projecte neix a la Biblioteca de Can Fabra, a Barcelona, ara fa 5 anys, quan van començar a fer tallers per a joves per aprendre a verificar a l'American Space, i aquí això va ser fa 5 anys i ens vam plantejar que aquelles informacions, aquelles eines, aquells exemples que donàvem, aquells continguts, doncs els podíem posar també a l'abast de tothom. I és així quan, un temps després, neix la web de Learn2Check.
Nereida Carrillo és la directora del projecte. És doctora en Periodisme i Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha apropat la verificació digital a joves, docents, famílies, periodistes i bibliotecaris, entre altres, a través dels seus tallers d'educació mediàtica.
El taller per a joves és un taller interactiu, que és la llavor de Learn2Check, i en aquest taller doncs donem eines per aprendre a verificar i també els expliquem com és el procés de contrastar una informació, no? Reflexionar sobre la fiabilitat de les fonts, sobre d'on procedeix la informació. A aquests tallers els oferim a quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius, però ens vam adonar que era necessari començar abans, perquè ja aquesta informació falsa ja arribava als nens i nenes abans i és molt abans que tenen mòbil. I després també oferim tallers per a famílies on els ensenyem a verificar perquè puguin també acompanyar els seus fills i filles en aquest procés, no? Perquè també els eduquin en pensar críticament la informació que necessiten.
I juntament amb Nereida, qui també imparteix aquests tallers és Roger Quartelles.
Per tant, això comença a passar. Es van apareixent fotos i entrem a la foto, posem el like i ja està. Però per què és perillós això? Perquè ens podem emmirallar, no? Ens podem inspirar en models de bellesa que siguin inaccessibles. I per això és important, no?, que siguem conscients que la tecnologia serveix també per fabricar coses que són artificis, no?, i que ens poden confondre en certa manera.
Ens centrem a qualsevol tipus de públic, ja sigui escoles, instituts, o per exemple fins i tot també hem fet formació a biblioteques per gent gran, perquè també és un públic, no?, vulnerable a la desinformació. Després també hem fet formacions a docents, perquè entenem que els docents tenen un paper fonamental en la qüestió de l'educació mediàtica, perquè poden ser persones de transmissió, no?, i fer aquesta formació en cascada que diem, i que és molt important.
Ell és professor de comunicació i investigador predoctoral en temes de desinformació i fact-checking a la Universitat Pompeu Fabra. A Learn2Check utilitzen un vocabulari molt específic de la informació i per això ha arribat l'hora d'aclarir conceptes. Primer, què és la desinformació?
La desinformació la podríem definir com una mentida deliberada i intencionada que es fabrica per enganyar. Enganyar ja sigui per desacreditar la reputació d'algú, la reputació d'una institució, la reputació d'un ens, d'un col·lectiu, no?, discriminar algú. És a dir, és una mentida deliberada i intencionada pensada per fer mal.
Nosaltres parlem de desinformació i no parlem de fake news per diverses raons. En primer lloc, perquè fake news es pot traduir al català com a notícies falses. Hi ha un problema, perquè aquí nosaltres els periodistes, el nostre codi deontològic, que si bé no és obligatori, hi ha molts professionals que l'apliquem, doncs diu que abans de difondre una notícia hem de contrastar la informació que conté amb diverses fonts fiables. I per tant, si una notícia està ben feta, tota la informació que conté està contrastada, no? I per tant, cap informació falsa pot arribar a ser notícia i cap notícia pot contenir informació falsa. A més, fake news limita el problema de la desinformació perquè ens porta a pensar que els continguts falsos només apareixen en format notícia, quan hi ha també altres formats com, per exemple, memes negacionistes, fotografies manipulades, vídeos descontextualitzats i, per tant, el fenomen és molt més ampli. I, a més, en tercer lloc, també fake news posa el focus només en els periodistes i els mitjans de comunicació, no? Com que dient que només els que menteixen són els periodistes i els mitjans de comunicació. I la realitat és que hi ha molts actors que poden difondre desinformació, no? Sobretot també doncs, els partits polítics, els actors governamentals, influencers, alguns mitjans de comunicació. Hi ha una gran varietat d'actors. Per això nosaltres parlem de desinformació.
Per combatre aquesta desinformació, doncs, cal aplicar els mètodes de fact-checking.
El fact-checking seria el fenomen de verificació que ha sorgit com a resposta a aquesta proliferació de la desinformació. És cert que la desinformació no és una pràctica nova, però podríem dir, de fet hi ha autors com Thomas Reed que parlen d'això, que la desinformació és una vella pràctica en una casa nova en l'àmbit de les xarxes socials, no? Perquè ens trobem que s'han multiplicat les autopistes per les quals circula la informació i, per tant, exponencialment, també s'han multiplicat les vies per les quals ens poden arribar també informació que sigui falsa. Llavors, la verificació seria el fenomen de resposta articulada des de l'àmbit del periodisme o fins i tot també des de l'àmbit de l'activisme, no? Perquè hi ha alguns fact-checkers que no s'identifiquen com a periodista sinó com a activista, i és aquest fenomen per verificar, per contrastar informació.
Per això, des de Learn to Check han creat el seu propi mètode de verificació, el mètode Pantera.
El mètode Pantera és un acrònim que resumeix els passos que creiem que són necessaris a l'hora de verificar una informació. La P de Pantera seria la P de procedència. Primer és molt important fixar-nos per on ens arriba allò, no? Després, la A és la A d'autoria, fixar-nos en qui escriu allò. Després, la N seria la N de novetat, si realment aquella informació que estem llegint ens aporta una novetat o no. La T seria la T de to, perquè moltes vegades ens podem trobar davant d'un text que estigui escrit en to humorístic i, per tant, si no descodifiquem aquell registre, potser podem pensar que allò és veritat quan realment és una broma. Després, la E d'evidències. Moltes vegades, sobretot en desinformació en salut, ens trobem que ens venen miracles, no? I els miracles no existeixen. És a dir, si tu em dius que si bec aigua amb llimona m'aprimaré, d'acord, però mostra'm una evidència que corrobori que això és veritat. Per tant, la E d'evidències. I després, R de rèpliques, que les respostes, no?, que podem trobar, per exemple, a les xarxes socials, perquè la gent té la possibilitat de comentar i això ens pot fer saltar les alarmes, i després, finalment, la A d'ampliar, perquè sempre és important anar més enllà.
Haureu de fer diferents reptes, que ara us plantejarà la Marta, i vosaltres el que haureu de fer és verificar.
Vosaltres heu posat conceptes, aleshores vosaltres el que heu de mirar és amb els ordinadors i les eines que m'han pres i tal, com verificareu si el que vos vaig ensenyar és verdader o no i per què no.
La part de reptes i en general tot el que és pràctic és superútil, sobretot amb la gent jove, perquè no és el mateix estar ara tenint una xerrada, una conferència o una ponència on t'estan explicant i t'estan una llista d'eines, una llista de coses en les que t'has de fixar, no és el mateix això que veure que tu també com a usuari pots fer-ho, no? Que moltes vegades pot ser allà de, sobretot en adolescents, allà dels periodistes, els verificadors, queda com molt gran, i veure que tu com a usuari també pots comprovar si una cosa és veritat o no, diguem que per a mi apropa molt, no? També tota la informació que estem intentant donar-los a ells.
Ella és Marta Meneu, comunicadora freelance que dins de Learn to Check dona suport a les xarxes socials i també prepara els reptes i els jocs que es fan al final del taller. Diu que d'exemples de desinformació no li en falten. Sobretot en troba molts a l'aplicació de TikTok.
La veritat és que a mi al principi em costava molt trobar exemples i feia molt d'ús de verificadors, no? Per veure què estava ara mateix movent-se per ahí, però últimament, sobretot en TikTok, el consum d'informació per part dels usuaris en TikTok ha cada vegada és més gran, cada vegada és més fàcil trobar-se una desinformació.
No és possible verificar tota la informació, crec que no ho hem de fer perquè això ens portaria a l'angoixa, però sí que és cert que hem de saber verificar per aquella informació que per a nosaltres és important i ens sembla sospitosa, puguem contrastar, puguem identificar si és certa o si és falsa, però també hem de saber que no ens hem de quedar aquí, no? És també important saber com trobem i a on trobem aquella informació que és rigorosa, que és veraç i que ens és útil per poder actuar en les nostres vides quotidianes.
Jo crec que hi ha com un clic, no? De dir, ostres, la de coses que potser ens arriben o que potser m'han arribat i eren falses i pel que sigui no les he verificat. I després també hi ha una presa de consciència que estar informat implica un esforç. Estar ben informat, no?, implica un esforç. Que això de pensar que la informació em troba o la informació m'arriba i ja està, ja ho tinc tot i no he de fer res més, només ser un ens passiu, esperar a veure què cau, no. Sinó que hem de sortir a buscar, no?, la informació i hem de vetllar perquè el que ens arriba sigui de qualitat o hagi estat contrastat per nosaltres també.
Per acabar amb la desinformació, crec que totes les societat ens hem d'implicar, no? Jo crec que és difícil evitar que ens menteixin, però podem evitar que ens enganyin, no? Amb formació. Nosaltres creiem en la verificació distribuïda, no? En que la societat, les persones, la gent, tingui les eines, sàpiga com verificar, tingui les eines, tingui aquest pensament crític i, per tant, amb una societat més crítica, serà molt més difícil poder-la desinformar i manipular.
Des de l'àmbit del periodisme es diu això del fact-checking, realment què és el fact-checking, no? És a dir, hi ha periodistes que veuen amb cert recel el tema del fact-checking perquè diuen, escolta, és que els periodistes sempre han fet fact-checking perquè sempre hem contrastat informació. I sí, és a dir, la verificació i el contrast d'informació forma part de l'ADN del periodisme. Però tots sabem que vivim en un univers d'immediatesa constant en què els periodistes no tenen temps de contrastar degudament les notícies. No tenen temps, no tenen l'espai i potser no tenen fins i tot, en alguns casos, les dades en aquell moment que permetin verificar aquella informació que t'està dient un polític o qui sigui. I per això és necessari que hi hagi uns altres periodistes que vinguin després que es dediquin a fer aquesta feina de verificació també, aquest double check. I per tant, el fact-checking no va en contra del periodisme, sinó que és un suport més i un element més que justament el que fa és aconseguir que la gent torni a creure en el periodisme.
El primer repte és este, que és una captura real del meu WhatsApp. Imagineu que en un grup de la família de WhatsApp o que la vostra mare o un tio pues envia el típic missatge d'estos que és de copiar i pegar, no? I diu...
Cada vegada existeixen més eines per poder verificar dades. Google Maps, per exemple, pot ajudar a comprovar informació a través de les imatges capturades al llarg dels anys, o Google Images fins i tot. També n'hi ha moltes més d'especialitzades, com el Fact Check Explorer, el T9 o el Wolfram Alpha. No cal revisar tota la informació que ens arriba. El primer pas és parar-hi atenció i reflexionar si allò que llegim pot ser cert o no. A partir d'aquí, i en cas de dubte, feu una cerca ràpida a la pàgina web de Learn to Check. Trobareu tota l'ajuda necessària per combatre la desinformació.
Ei, l'enquetil,
posa'm enllaç. Vigileu amb això. I no sigueu partícips a l'hora de construir desinformació.
Molt bé. Bueno, gràcies. Un aplaudiment.
A vosaltres.